posar avui, Imma, una de les coses que m'agradaria presentar-te, i és sí o sí ho havíem de parlar. Parlem avui en una persona molt, molt important per a la nostra companyia, també és Josep Lluís Villa, que ha escrit i presenta ara, de cara a este Sant Jordi, este literari i poemari Lo que tengo. També, doncs, com hem escollit, donar-lo a conèixer a través d'un disc on l'autor recita alguns dels seus propis versos, deixant que altres, com també el nostre amic Arturo Gaya, i entre els dos també acompanyats per la guitarra del músic i compositor Sergi Trenzano, doncs li donen vida a Lo que tengo. Saludem ja a Josep Lluís. Bon dia, Josep Lluís.
Sí, bon dia.
Bueno, parlem una mica en tot això que bueno, és un treball que ja ho vam nombrar tant al digital com també aquí a la ràdio, però ara feu la presentació. Bueno, parlem una mica del disc, que consta d'un total de 6 poemes, que també corresponen a fragments de l'espectacle del mateix nom, i que el també, com vam explicar, com hem explicat, la ballarina i coreògrafa Dolores Lola. Explica'm-nos una mica ara mateix què l'ha inspirat a escriure el poemari de Lo que tengo.
Bueno, no hi ha una inspiració concreta ni definida, sinó són diferents estats d'ànims, diferents sentiments de diferents dies i diferents moments de la meva vida, en què m'ha agradat plasmar en poesia allò que sentia en aquell moment i tenia ganes d'expressar i fer-ho públic. No hi ha jo no sóc de missatges concrets o d'una idea a priori, sinó que en aquell moment sento algo sobre qualsevol tema de la meva vida. Sempre són coses de la vida, però baix el meu prisma, òbviament, si ho faig jo. I, bueno, no respon tampoc a vegades a una inspiració. A vegades surt de l'avorriment, a vegades surt de la il·lusió, a vegades surt de l'emoció. Normalment sempre hi ha emoció al voltant de tot això, i a poc a poc, doncs, bueno, he anat traient diferents poemes, i quan he vist que n'hi havia molts, doncs dic, bueno, doncs ara toca fer una tria i triar aquells que li donen, sobretot l'espectacle este de Lo que tengo, lo que té és un sentit dramàtic, o sigui, és teatralitzar una mica la poesia, no? I els poemes estan triats perquè tinguin aquest sentit dramàtic, no? De l'espectacle. És un espectacle de petit format que no arriba als 50 minuts de durada, i que amb música se recita poesia, es canta poesia i es balla poesia.
I com ha sigut la decisió esta també de traure en un disc, també de fer-ho en format de disc?
Bueno, perquè a mi no em dóna la gana traure un llibre.
Molt bé, sí.
No em dóna la gana per dos motius. Probablement ho trauré tard o d'hora, però ara no tinc ganes. I no tinc ganes per tota la gestió que hi ha al darrere d'això, que no té res a veure ni en escriure ni en crear, que és anar a buscar una editorial, explicar el projecte, fer paquetació, tot això. Ara no estic i m'avorris. I com que ja no tinc cap tipus de meta de triomfar ni tal, perquè la meva edat ja, pues, lo que em permet és divertir-me i viure el moment, pues, bueno, vaig decidir que no treia el llibre. I Arturo, que és company en este projecte, sempre insistia, home, la gent vol un objecte físic quan acaba l'espectacle, no? I per què no traus el llibre? Dius, perquè no em dona la gana, bueno, pues fes-ho en un PDF i el penges i tal. Però, bueno, fins em fa mandra fer això, perquè, clar, llavors si faig el PDF necessito també fer una correcció. Bueno, la qüestió és que no m'ha vingut bé i me va proposar, dir, home, pues aquest objecte pot ser un disc. I com que es canta, bueno, pues era molt adient i això vam fer.
Claro, és que el més important, que ho has comentat ja, és passar-se-ho bé, no? I quina millor manera també de fer-ho també en un company també de professió i també amic, que com és Arturo Gaya i Sergi Trenzano, també posant en la música. Com ha sigut col·laborar amb ells? Ja que teniu molta relació, com ha sigut col·laborar
bueno,
amb ells?
Bueno, Arturo i jo som amics de fa molt de temps. I quan vaig escriure els poemes i volia fer l'espectacle i tot això, me feia il·lusió que ell fes que convertigués un dels meus poemes que triés ell en una cançó. No tant per fer un espectacle i que estigués ell i això, sinó perquè em feia il·lusió. És un amic, sé que ha musicat a molts poetes i dic, per què no m'ho fas a mi? I mica en mica es van engrescant. No va fer una cançó, sinó en va fer diverses i havia de participar perquè li deia, bueno, jo ja sé, perquè Artur ja saps que està hiperocupat. I li vaig dir, dic, bueno, escolta, pega'm una ullada i si em pots orientar, perquè ell té molta experiència en qüestions d'espectacles, i si em pots ajudar, vale, però clar, dic, no estic per demanar-te que t'impliques i tal. I bueno, sense demanar-li, ell mateix se va anar implicant, va fer les cançons, ha dirigit l'espectacle, ha col·laborat en el seu disseny del projecte, i me va oferir el seu músic, que es va afegir encantat de la vida.
Però això de quant de temps estem parlant? Este procés de quant de temps estem parlant?
Pues potser fa un any i pico.
O sigui, ha durat un any i pico.
Sí, sí, sí. Bueno, i continuem representant l'espectacle, vull dir, anem assajant cada quan, cada vegada que hi ha un bolo, pues ho fem. I llavors me va dir, diu, bueno, un gran músic és Sergi. Sergi Trenzano. Sí, sí. Diu, a mi me fa molts de treball i això. I la meva aposta era que si posava música, clar, jo no tinc músics ni estic introduït en este món, doncs era posar música de discografia, o sigui, vull dir, aportar doncs, música de jazz, de no sé què. Però, clar, canvia molt que un músic de la categoria de Sergi cree la música per al poema que tu li has recitat prèviament. I això va fer... I ell, a més de fer això, pues, ha fet els arranjaments del disc, etcètera, etcètera.
També ara hem parlat d'Arturo Gaya i Sergi Trenzano, però també en tot aquest treball també té una part Dolores Lola.
Sí.
Una mica preguntar-te quin és el paper que juga en l'espectacle.
A veure, abans dir-te que jo la poesia l'entenc que un dels motius que no t'he explicat és que la poesia, molta gent comet l'error, o bueno, l'error. Hi ha un costum de dir, a mi la poesia no m'arriba perquè no sé què, perquè no sé quantos, perquè la lig. I la poesia, per a mi, està feta per a sentir-se, per a escoltar-se, per a ser recitada. I, si no, per a ser cantada. I d'aquí ve la idea de fer un espectacle, a part de que m'agrada molt recitar i sempre he fet alguns bolos així de rapsoda en altres poetes que m'agraden molt, García Lorca, per exemple, pues, m'agrada molt recitar-ho i ho he fet un munt de vegades, però llavors vaig pensar, bueno, si la música a la poesia el que fa és reforçar aquell sentiment i donar-li més lirisme, pues, bueno, per què no al ball?
I és una manera artística també de representar-ho.
Clar, i alguns poemes, pues, senzillament m'acompanyo d'ella i el ball sense música, i alguns altres posem música i ball.
És bona idea.
Sí.
És bona idea.
Sí, sí, a més ens ho passem molt. El més important és que tots som, vull dir, amics i ens ho passem bé i xalem molt.
Això és l'important, sí, sí. Però sobretot per a la gent que no ho sàpiga, de què diries que són els missatges que transmets en este projecte i també, bueno, els missatges, les temàtiques que tractes?
És que és difícil dir-ho
per a mi. Una mica així per damunt, com ho definiries, això?
En alguns cops són experiències, en algun cop són visions que tinc de la vida. En altres em dirigeixo a mas netes i els dono un missatge, una cançó, que és un missatge.
Això ha de ser bonic, això.
Però, molt. Uh-huh. A més, a mi és una de les cançons que més... un dels poemes que més m'emociona. Bueno, és que és de tot. Qüestiono el pujament excessiu que tenen els científics o... no sé. És que és, per a mi és molt difícil explicar-la, sincerament. Sembla que sigui una pedanteria, però...
Claro. Sobretot, suposo que, tal com també ho transmets, és una cosa que t'ha sortit del cor. I això és una... Sempre els treballs que et surten del cor, sense pretendre res, trobo que són els treballs que més satisfacció te donen.
Bueno, sí, clar, a tothom, eh? Uh-huh. No a mi. Hi ha autorretrats, uh-huh, encoberts, vull dir, inclús faig una fotografia de lo que seria el Quixot en aquest segle. En fi...
Per tant, diries que és el treball teu més personal, potser, no?
Bueno, sempre és personal, la poesia. La poesia no la pots fer... De fet, jo penso que tot és personal. Fins i tot, en la meva llarga experiència amb el periodisme, sempre he tingut la sensació de que venem objectivitat i no existís l'objectivitat. Per lo menos en la puresa que intenta vendre el periodisme, que és l'objectivitat. Perquè, vamos... tot està carregat de subjectivitat, des del titular a com contes una cosa contant la veritat. És a dir, la mateixa veritat contada per un periodista o per un altre...
Canvia. Per la percepció que té cada periodista.
Correcte, i per la manera d'agafar-ho. Tu agafes un titular i titules d'una manera i estàs conduint el lector a una conclusió que tu ja tens, que és a priorística, no?
Exacte. Bueno, jo també volia tocar una mica aquest tema així per damunt, sobre la distinció del micro daurat, una mica que suposa per a tu, suposo que és la pregunta que més t'han fet, però sobretot després de tindre este reconeixement, diem així, m'agradaria que diguessis una mica quin és la teua visió, quin és com consideres que està ara mateix lo periodisme, però també el sector cultural aquí a les Terres de l'Ebre.
Bueno, jo no cauré en la tentació que tenen els vells de dir que qualsevol temps passat és millor. Sí que trobo...
Però personal, eh? Sí. Ara, sobretot, vull que t'obrigues una mica i que digues el que penses tal i com ho dius.
Sí, però és que és un error. És a dir, jo quan feia periodisme hi havia coses molt bones, virtuts, i també hi havia coses molt, molt cutres. Vull dir, ara se li diuen fake news...
Sempre
n'hi ha hagut. Hi ha hagut des dels temps dels romans i tal. Per tant, no cauré en aquest error. Jo el que sí que et vull dir, la meva experiència personal, com ve el periodisme, home, doncs estàvem a precari. O sigui, la premsa se feia a base de voluntariat. No cobràvem. Per tant, no estava professionalitzada.
Sí, però potser és quan el treball venia més de cor. Potser havies de tindre
sí,
més
vocació. Hi havia més il·lusió.
Exacte.
Sí, hi havia més il·lusió i més ganes de fer coses i de canviar el món, no?
Sí.
Però, bueno, una cosa té avantatges i una altra... O sigui, aquesta mateixa característica se pot mirar en la botella mig plena i no. Perquè, clar, el fet de que no siguessin professionals tampoc li podíem dedicar el temps que havíem de dedicar-li i moltes vegades la informació queda una mica diluïda o poc, o no arribava del tot tota la informació que cal. Quan tu tens una persona que es guanya la vida en això, doncs, bueno, pot donar més de si.
Però esgarrapaves més per arribar a donar la informació que volies donar.
Bueno,
com te costava més feina, potser li posaves més il·lusió, més ganes. Potser.
Sí, potser sí.
Ara és veritat que els periodistes pues, tenim moltes fonts d'informació, que tenim, clar, el tindre internet està tot
Home.
Molt obert, potser sobre informació, però, clar, el fet de que no mos costi tant aconseguir la informació, potser és com a que mos fa més apalanca més, no? Igual facilita una mica.
I n'hi ha, de més, excés d'informació.
Exacte.
Jo a vegades dic, hosti, passo, ja no puc més perquè estic saturat d'informació, no? Bueno, jo penso que el que sí que està clar, i això, vull dir, el que passa al periodisme passa en la vida, tots els que critiquen la transició o l'època aquella que van viure s'equivoquen tant com els que la posen a dalt de tot, no? Perquè penso que som el que som avui perquè vam sembrar allò al passat, no? El que passa és que, òbviament, tu sembres una cosa, però si no la cuides, doncs, bueno, se'n va a Norris. Jo penso que ara, per exemple, una de les coses que s'ha anat a Norris és la super... Bueno, s'ha anat a Norris, vull dir, els defectes que trobo en este moment és la superficialitat donada perquè moltes vegades busques el clic més que la informació.
Sí.
I...
Però preguntem-nos això també, d'on ve?
Pues bueno, bàsicament de la digital, de la tecnologia. Allò que és bo és que sempre passa el mateix. O sigui, se descobrís la radioactivitat i es cura el càncer, però també es crea la bomba atòmica, no? Pues bueno, ha vingut la tecnologia i jo al·lucinava quan va començar a vindre els primers ordinadors. Jo sóc dels que ve de la màquina d'escriure, vull dir que... I al·lucinava, que dic, hòstia, si jo anava sempre de bòlit i tal. Jo tenia el caixista al costat i li explicava les coses per a que ell muntés la portada en lletretes una per una.
Sí, sí.
I jo pensava, hòstia, si jo ara tinc la maqueta i
puc escriure,
dic, ja no aniré tan de cul. Igual. Per què? Pues perquè si vas més ràpid, tots els altres van més ràpid i, per tant, tu has d'incloure més informació o la notícia més actualitzada a l'últim moment.
Jo diria que, ojo, també és el punt de vista meu, de potser del més actual, no? Del periodisme més actual. Jo crec que potser el periodisme està canviant per factors externs al periodisme. Crec, bueno, que això ha hagut de passar sempre, però és quan potser jo més me'n dono compte. No sé si ho comparteixes o no. De que està canviant potser la... Potser el que abans se feien en aquella passió, potser ara els factors estos externs ho estan fent canviar als que tenim més vocació.
Bueno, jo vaig sentir l'altre dia a un artista que deia que esta societat és molt més sumissa i que tindrà molts més problemes. Jo... És que a mi les generalitzacions no m'acaben de fer el pes. Perquè jo, quan parles de la joventut, la joventut està atontada o està entre cotons i tal, i després trobo joves que són autèntics cracs i tal, dic, hosti, pues no. Mm-hmm. O sigui que, i també diuen el mateix quan jo era jove i portava els cabells llargs i diuen, tant anirem a parar, no sé què, sí. Vull dir que no. A veure, el que sí que està clar és que hi han coses que s'han de cuidar i ara s'ha de cuidar molt. La credibilitat del periodista està més en entredit perquè hi ha molt de periodista o molt de mitjà de comunicació que se li veu la llàntia perquè pertany a grups... O sigui, els poders fàctics, sí, econòmics i tal, s'han adonat molt, perquè aquí pues, no anàvem una mica... No ens havíem enterat encara de la importància dels mitjans de comunicació i ara estan darrere per a controlar allò que els interessa, que és el relat, no?
Per tant, estàs dient que s'ha devaluat l'ofici del periodista.
Una mica sí, però no del tot, perquè hi ha mitjans i periodistes que fan tot el contrari. Vull dir, sempre que hi ha noves generacions i noves tecnologies, i ara hi ha una autèntica revolució i, per tant, moltes vegades a internet estan los influencers que diuen cada tontada, que tal, però també n'hi ha...
La gent segureu.
Sí, però també hi ha influencers que realment diuen coses interessants. Per tant, el que es tracta... El periodista sempre serà el periodista. I és un senyor que va al puesto, se n'entera i té credibilitat. I la millor garantia és que hi hagi una capçalera o un nom per a que ell mateix vagi a guanyant-se la credibilitat o perdent-la. Sí. Això penso que és la base, no? De tot. El que passa és que ara n'hi ha tant... que hi ha per a tot, hi ha gent que creu que la Terra és plana. Jo pensava que al segle XXI això ja estava descartat, no? I més en tanta tecnologia.
És que és el que parlàvem abans, no? La sobreinformació és que, pues, clar, fa que molta gent tingui altres raons per a pensar, que li donen altres motius per a pensar, pues, coses d'estes.
No, perquè, a més, més que pensar, el que fa és sentir. O sigui, hi ha gent que té un sentiment de ser diferent o... I, bueno... I llavors, pues mira, si ho creu perquè vol i llavors això ho porta fins a l'extrem, no? Però, bueno, també el que passa és que estem molt informats, perquè jo a vegades m'agafa mala llet perquè dic, hòstia, només surten desgràcies i sembla que... no, en el sentit de... No, sempre el periodisme sempre ha estat així, però és que ara és contínua, una baralla, un pub surt tal, un atracament, i sembla que només hi ha que això, però no és veritat.
Perquè fa clics.
Perquè fa clics i perquè és molt més fàcil gravar-ho. Abans tu una baralla no la tres perquè no la podies gravar.
Claro.
I que s'hagin barallat en un bar, si no hi ha morts o no hi ha gabinetades, no passa res. Però ara sí que surt. I com surt, te dona la sensació de que la gent està crispada. I, bueno, hi ha gent crispada, hi ha gent sonada, però hi ha gent que està centrada i que no té problemes. Sí que és cert que ara la societat o la dreta, la ultradreta, ha agafat una mica de vol i allò que estava més esmorteït quan jo estava, i sobretot a Espanya, no? que veníem d'una dictadura i tal,
sí.
Ara ha tret la cua, sempre ho fa, quan hi ha una crisi o quan hi ha una crisi d'identitat o quan hi ha una crisi del que sigui, sempre treu la cua i comença... I, bueno, el Trump ha sigut el gran culpable d'escampar-ho això com un com un possesso, no? Uh-huh. I clar, sí que ara diràs que, pues bueno, es parla de polarització i tal. Bueno, sí, és cert, i a vegades te dona la sensació de dir, hòstia, quan veig pel·lícules de la Segona Guerra Mundial, allò que passava al principi, de cremar llibres, de dir sí. Besties, ara, per exemple, pues, lo jueu és l'immigrant okay. i tal, no? Doncs pues dius, vale, però és que de guerra sempre n'hi ha hagut, de males
sí, històries... S'estan, si et dones compte, s'estan repetint patrons. Saps? És com una mica...
Bueno, no ho sé, perquè els israelites estan reproduint allò que els hi van fer en ells. O sigui, és a l'inversa, diguéssim.
Sí, però és que és això, és el poble que oblida el seu passat, està condenat a repetir-lo, també.
Potser sí, però ells no han oblidat, que n'he fet, ells n'han fet bandera.
Sí, sí, claro, però ho fan al revés, és el que has dit.
Sí, potser sí.
Sí, doncs, bueno, ara hem parlat del periodisme, ara parlem per la part cultural, que també és una
pregunta sí.
que li ho vaig dir a Arturo, va ser una pregunta que em va agradar fer-li, de com veu el panorama cultural a les Terres de l'Ebre.
Malament. Sempre ha estat malament.
Home, malament.
A veure, malament, sí. Vaig a fer una salvetat.
Però malament estàs generalitzant.
No, estic... malament perquè he pensat en els mitjans de comunicació.
Ah.
És a dir, no se'n fan resó els mitjans de comunicació en la importància cultural que tenen les Terres de l'Ebre. Les Terres de l'Ebre, afortunadament, bueno, han agafat personalitat pròpia i estan creant la seva pròpia cultura i han, bueno, jo és que quedo al·lucinat perquè és que n'hi ha músics que estan tenint una projecció fora de les Terres de l'Ebre, hi ha fins i tot guionistes de cinema.
Exacte, sí, sí.
Vull dir, o sigui, és una terra que probablement a nivell col·lectiu no hi ha massa expressions culturals i a vegades més als pobles que a les ciutats més grans. És a dir, als pobles hi ha més expressió cultural que no passa a les grans, almenys en proporció d'habitants. Però el que sí que té molt és grans elements individuals, no? Vull dir, allò de dir, hosti, pues aquella dona està allà, i fins i tot científics, no? Vull dir, si consideres la ciència com una expressió cultural també.
Pot ser, sí, sí, també pot ser, però creus que bueno, els mitjans de comunicació, però per l'altra part també les administracions, trobes, bueno, administracions i institucions, creus que està prou suportat potser la cultura?
Gens. Quan l'administració tingui clar, perquè a més és així, i els empresaris, fins i tot, te diria, la societat en general, tingui clar que la cultura, a més de ser un enriquiment personal que et provoca benestar, que et fa més gran com a persona, que t'obri la ment i l'ànima a altres punts de vista, a més d'això, que és el més important, a més és un actiu patrimonial i econòmic important, és a dir, la cultura,
sí, sí,
la
no?
cultura
sí, sí.
atreu gent, genera diners, hosti, no ho entenc, a fer carreteres, estic...
Sí, però fixa't que jo, almenys la percepció que tinc jo, almenys com a periodista, és que aquí a les Terres de l'Ebre estan sorgint ara molts artistes, moltes també, s'organitzen molts de festivals,
sí.
I se promou molt, almenys, bueno, promoure's potser no és la paraula, però se crea molta cultura.
Sí, molt,
de,
molt.
De
molt.
Crear, jo crec que és una fàbrica important, les Terres de l'Ebre,
sí, però,
de cultura
però,
a Catalunya.
A nivell individual o col·lectiu, és a dir, civil, de la societat civil, no té molta protecció institucional.
No, institucional potser no estem acabats de conscienciar encara.
No.
No, però sí que surgen, que sorgeixen.
Sí, no, cada vegada més, eh?
Això sí.
Vull dir, sí. Jo recordo que en la meva època ja costava molt i això que hi havia molt d'activisme cultural també, però bueno, ni hi havia tanta gent, ni hi havia tanta cultura. És a dir, la gent no estava tan formada, no hi havia tanta gent preparada, no? Avui en dia, afortunadament, hi ha molta gent preparada i, a més, bons artistes, que és lo difícil de trobar en un territori, perquè són petits, molt petits.
Exacte, sí. Pues bueno, Josep, jo m'encantaria tindre una conversa més extensa amb tu i sobretot parlant de...
No, però avorriríem a l'oient.
Ja, això, per això. Mos quedem sense temps ara, però ja et dic que sí que m'encantaria tindre una conversa més extensa sobre el periodisme, també sobre tota la teua trajectòria professional. Però bueno, recordem ara una mica dates. Ara posem dates.
Vale. ¿Dates de qué?
Dates de bueno, lo de la lo de lo que tengo, sobretot, i una mica la gent com se'n pot enterar, com se'n pot enterar, com ho pot veure, una mica tot això.
Bueno, el disc l'he penjat a Spotify, vull dir,
i on la pot trobar?
Sí, allí. Bueno, i a les llibreries, llibreria Viladric sobretot, però bueno, el, vull dir, i a Spotify, perquè ho aconsello, perquè a vegades el disc és més que res quan vas a veure l'espectacle, el que sigui, sí, si vols tindre un objecte físic de record.
Ha canviat això també.
Claro, però és que jo, per exemple, lo tinc i, no, i tinc, he hagut de buscar un aparato de...
És que, claro, no n'hi ha tampoc, és veritat. No n'hi ha.
I el cotxe tampoc, vull dir que no.
És veritat.
Però a l'Spotify és molt fàcil. I
plataformes, Spotify, iau, altres...
Iau, no, fora de... I es presenta el dia 12 d'este mes, divendres este no el que ve, al Fort de la Canonja, que és un lloc preciós, a les 7:30.
D'acord, pues, vale, per assistir la gent, com ho ha de fer? Per la gent,
no es cobra.
Perfecte. Pues bueno,
gratuïta.
Pues un honor haver parlat amb tu i recordem també, moltes gràcies per haver-te passat per aquí, sempre és un honor. I, bueno, desitjar-te tota la sort i tots els encerts.
Gràcies.